Duros a quatre pessetes.
I volem arrencar el Duros a quatre pessetes d'aquesta setmana parlant d'un llibre, força interessant que, a més, han escrit el Toni Aira, periodista, doctor en comunicació social, polític, professor de comunicació a la Universitat Pompeu Fabra, juntament amb el Sergi Sabater. Un llibre que s'acaba de publicar, que es diu Cap de Gabinet, manual d'instruccions per ajudar a governar. Tenim ja amb nosaltres el seu autor, Toni Aira. Què tal, Toni? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Jordi, què tal?
Doncs encantat que estiguis amb nosaltres. A més, aquest és un llibre de força actualitat, no? Ara que, per exemple, Catalunya ha nomenat un nou govern i cada conseller doncs, ha de designar el seu equip o s'ha sabut que el mateix president del govern ha nomenat un nou cap de gabinet a la figura de Diego Rubio. Què és exactament això de cap de gabinet i què fa en la vida real, Toni? Perquè ho hem vist a moltes sèries.
És una molt bona pregunta perquè, clar, nosaltres que ens agrada això segurament ho hem vist a moltes sèries, però hi haurà gent que ni això, és a dir, i que són cap de gabinet i diu un gabinet. Hi ha països on el gabinet és el govern, no? És a dir, per exemple, a Itàlia, a la Giorgia Meloni és la presidenta del gabinet de ministres, per exemple, no? Un gabinet. Bé, doncs un gabinet al final no deixa de ser un equip, es ve a referir a un equip. En aquest cas, el que és el nostre entorn, a ajuntaments grans, mitjans, petits, a diputacions, a consells comarcals, a conselleries, a ministeris, etc., o i el mateix a Moncloa, com tu deies molt bé, són els equips que ajuden a governar, que ajuden a l'engranatge de la maquinària institucional, el líder, però amb tasques molt diverses. És a dir, a les grans institucions tenen gent encarregada del discurs, gent encarregada de l'agenda del líder, gent encarregada del protocol, per tant, de la posada en escena, no?, del que és el poder, gent encarregada de la comunicació, de la relació amb els mitjans, amb la premsa. Per tant, una diversitat de continguts molt àmplia que, evidentment, com intentem explicar el llibre i com ajustem en el llibre, que no deixa de ser el que tu deies, un manual que vol ser una eina útil per tothom, és a dir, sigui d'un ajuntament gran o sigui del govern d'Espanya o un govern petit o sigui d'una conselleria, doncs intenta donar eines, intenta donar claus per gestionar aquesta institució des del punt més àlgid, des de l'entorn del líder, perquè tot funcioni bé ajustant-se a les possibilitats que tens. És a dir, hi haurà un alcalde, per exemple, d'una població petita, no sé, Cabrera de Mar, per exemple, doncs que tingui igual el cap de gabinet, un director de comunicació i una secretària, i aquest sigui l'equip, o un secretari, i aquest sigui l'equip, no?, de l'alcalde. Bé, doncs, això no treu que sí que existeixin unes funcions, uns rols, unes opcions a assumir per aquesta gent que en altres llocs, en altres institucions molt grans, igual assumeix un equip de 10, 15, 20, o com passa a Moncloa, 200 persones.
Sí, sí. I per ser cap de gabinet, quina formació s'ha de tenir? Per exemple, és important o és fonamental ser militant del partit que el designa o no cal? S'ha de tenir experiència política prèvia? Què s'ha de fer, Toni?
És molt interessant això que dius, perquè és veritat que clàssicament el món de l'assessoria en política, clàssicament a Espanya, ha anat molt lligada a perfils de partit. Això en alguns casos ha fet bastant de mal a la imatge de l'assessor, perquè sovint s'ha fitxat com a assessors, entre cometes, a gent que no assessorava de res. Aquí simplement se li pagaven doncs, uns favors per, primer, o militar allà, o ser de l'entorn més íntim del candidat o de la candidata o del líder que surt elegit. Bé, això, per sort, amb el focus que s'ha anat posant més sobre aquests àmbits de gestió política, i jo fa més de 22 anys que em dedico a estudiar i a donar visibilitat a aquests perfils professionals que existeixen, entre altres coses perquè els puguem fiscalitzar millor, doncs el cas és que s'ha anat professionalitzant, que vol dir s'ha anat millorant. Cada vegada més, sí, i tu ho deies molt bé, es necessiten perfils de persones que tinguin una experiència, un coneixement, una formació. Jo tinc alumnes que surten de la Facultat de Comunicació o de la Facultat de Polítiques o dels màsters i postgraus que fem a la Pompeu, que surten, això, politòlegs, sociòlegs, publicitaris, relacions públiques, periodistes, comunicadors, i un munt de perfils més. Què es demana per un cap de gabinet? Primer, que tinguis una formació al propòsit del que és l'administració o el món local o el món de l'administració pública, però en cas que no sigui així d'origen, és a dir, que no tinguis un grau amb això, que t'hagis format en postgraus, en cursos, en màsters, etc, o que tinguis allò que deia la meva àvia del màster de la vida, que és que hagis treballat en una institució o que comenci a treballar per ella. És difícil que algú sigui cap de gabinet directament sense haver treballat mai a l'administració pública. Abans has pogut formar part d'un gabinet o has pogut formar part d'una formació política que ja t'ha donat un punt de perspectiva o X, no? Però aquest llibre també va per aquesta gent, no necessàriament els caps de gabinet, sinó gent que forma part dels equips o que interactua amb aquests equips o que vol saber com es construeixen equips d'aquesta mena i què has de tenir o què has de saber per poder formar-ne part.
Hem creat un món, Toni, tu saps perfectament, on la política ha canviat molt en els darrers 20-30 anys. Ara mateix, una fotografia, un titular, una paraula, una foto d'Instagram, això pot fer guanyar o perdre molts vots. A vegades els caps de gabinet estan més per ser un escut del president o de l'alcalde, per fer-li guanyar vots, per fer-li quedar bé, que no pas per preocupar-se de problemes més reals?
A veure, no hauria de ser així, però passa, sí, perquè a la societat que vivim, i tu dius molt bé, no és una qüestió simplement de, com dir-ho, d'un caprici o de que hi hagi uns lideratges així molt dolents que només es preocupin d'ells, sinó que la societat ens porta a fixar-nos molt força superficialment amb les coses que passen. Anem poc al fons en general, no? Tots anem molt atropellats, tots ens dispersem molt, tenim la nostra atenció molt, molt dispersa. I respecte a la vida política, al final ens quedem bastant amb les cares, no? dels grans individus o els grans protagonistes de l'acció política. Amb un poble, l'alcalde, i poca cosa més, no? Els regidors acostumen a ser persones molt poc conegudes, fins i tot pels seus conciutadans. Llavors, sí, la pressió es diposita amb sobre el líder o sobre l'alcalde o sobre el president o sobre el conseller o sobre el ministre, i el cas és que sí que necessiten més protecció, però jo sempre dic més protecció en aquest món que vivim, tan exposat, que desgasta més els lideratges. Abans, ja, la meva àvia sempre deia, ja no hi ha líders com els d'antes, no? Jo li deia, clar, és que la societat ja no és com antes, vull dir, els líders abans estaven molt més arrecerats, en sabien molt menys i per tant es desgastaven menys. Per tant, sí, exigim més, els veiem més, per tant, sí que és veritat que ells s'han de protegir més. Ara, jo sempre ho dic, això ha de ser al servei d'un lideratge que pugui funcionar millor en el que ens importa de veritat, que és en el dia a dia de la gestió que repercuteix en els ciutadans. Per tant, que hi hagi equips que les ajudin a treballar la seva comunicació, a treballar una agenda adequada, a treballar... Bé, tot això és interessant si amb ell el descarrega d'unes preocupacions que ha de dedicar a la gestió del bé comú.
Fa poc que el president del govern ha canviat el seu cap de gabinet, ha passat d'Òscar López a Diego Rubio. Això és una mica com un equip de futbol, que si les coses no van malament, si la pressió popular comença a apretar, es canvia l'entrenador, es canvia el cap de gabinet?
El cap de gabinet acostuma a ser un fusible que salta bastant, bastant, no et diria fàcilment.
Una cadira complicada.
Ah, exacte, sí. Ha de ser una cadira que sàpigues que d'entrada no ocuparàs per molt de temps. Sí que és veritat que hi ha excepcions. Mira, jo ahir mateix parlava amb un alcalde que fa anys i anys que té èxit municipal i que té la mateixa cap de gabinet des de fa, juraria que em va dir, 14 anys. Sí que és veritat que em va dir que va fer un parèntesi d'un any, any i mig, etcètera, pel mig, que ja és això, segurament, no? Va demanar, com allò, el bàsquet, no? Va fer el símbol del temps lliure... I va demanar un temps perquè sí, és una no només una professió, és sobretot una tasca professional, un ofici molt que implica molta implicació, que comporta molta implicació i que per tant desgasta molt. Per estar a un alt nivell i estar 100% dedicat a aquella funció, ostres, necessites això. Primer, estar molt proper al líder, tenir molta sintonia. Jo sempre comparo el cap de gabinet amb un guant. T'has d'adaptar com un guant a la personalitat d'aquell lideratge, a les necessitats d'aquell lideratge, per tant, d'aquella ciutat, d'aquell poble, d'aquella administració, perquè una de les coses que apuntem en el llibre és que no hi ha dos caps de gabinet iguals. Per què? Perquè no hi ha dos líders iguals, ni dues ciutats iguals, ni dos pobles iguals, perquè cada lloc i cada lideratge, cada moment, demanarà Doncs d'unes necessitats determinades, i el cap de gabinet ha de ser el cap d'aquell equip que ajudi a governar millor el líder per la gent, i per tant això ho haurà de fer depenent de les circumstàncies. Jo he entrevistat, per exemple, tots els caps de gabinet de Moncloa, que estan vius, evidentment, des de la recuperació de la democràcia, no el nou, i és l'objectiu que em marco ara per una següent edició del llibre, perquè, clar, me'l van nomenar, que estaven publicant el llibre, i el cas és que hi havia moltes diferències entre, per exemple, els caps de gabinet dels anys 80 i 90 i els dels 2000.
Clar.
No? Els dels 80 i 90 eren molt dedicats a contestar cartes, per exemple, de la ciutadania, a fer anàlisi a propòsit d'estudis, d'inputs, etc. Però com em va dir José Enrique Serrano, un dels grans caps de gabinet que ha tingut Moncloa, de Felipe González en l'últim any i de Zapatero durant bastant de temps, tot el seu mandat, ell em deia, nosotros éramos una fàbrica de paper. Que em va interessar molt això de papeles. I jo deia, per què? I diu, bueno, perquè fèiem informes, fèiem estudis, fèiem anàlisi, era una feina molt de despatx. Ara, avui en dia, un cap de gabinet és molt més pluridisciplinar i té a les seves ordres, això parlo de les grans institucions, equips amb perfils molt variats i funcions molt variades, que, escolta, com expliquen al llibre, això es pot concentrar en un ajuntament petit, amb poques persones que sàpiguen que poden tenir això, tasques i funcions variades, si és que les poden assumir.
Escolta, Toni, ja per acabar, Toni, sí. Aire, tu que ets un dels grans entesos en política d'aquest país, digue'm la veritat, a ti t'han ofert alguna vegada ser cap de gabinet o d'algun partit polític o d'algun organisme?
Sí, és molt interessant perquè realment ha passat més d'una vegada i algú amb aquest llibre m'han amenaçat de dir, escolta, això ho hauràs de posar a la pràctica. Però jo sempre els dic el mateix. Jo crec que en el nostre país hi ha poca cultura encara en el món acadèmic i en el món periodístic de qui es dediqui a analitzar aquest món, a estudiar-lo, a parlar-ne, a fer-ne divulgació en el món anglosaxó, però també a França, Itàlia, Alemanya. Això fa molt de temps que s'estudia i que s'explica als mitjans. I jo em trobo molt còmode amb aquest rol perquè coneixent i havent entrevistat doncs, quasi un centenar de caps de gabinet per fer aquest llibre, i a molts d'ells els podem citar, altres són molt discrets, com pertoca, i no volen sortir, però et demostra que has de tenir una fusta determinada per dedicar-te a això, i no tothom està fet per formar part d'un gabinet, has de tenir una passió determinada, però també unes capacitats determinades i una voluntat bastant de ferro. Jo em dedico a altres coses.
Toni Aira, autor d'aquest llibre, Cap de gabinet, manual d'instruccions per ajudar a governar, de l'editorial UOC. Escolta, Toni, on trobem el llibre, on el comprem? I crec que hi ha també alguna data de presentació, no sé si ens les pots avançar.
Exacte. Ah, sí, mira, fantàstic. Doncs mira, el presentem amb en Sergi Sabater, amb el que hem escrit aquest llibre i que ell treballa, per exemple, ell sí que forma part d'un gabinet, en aquest cas, de la Conselleria d'Afers Socials, i va estar en l'anterior govern i ara també com a responsable de Relacions Exteriors i Protocol. Doncs el presentem aquest dimarts 1 d'octubre a les 7 del vespre a la seu de l'Associació Catalana de Municipis de Barcelona, que és a la carrer València 231. El presentem allà perquè, com et deia, això serveix per a tot tipus d'administració, però especialment al món local necessita de pautes, d'unes certes, no sé, això un manual, unes referències, unes eines per poder-te moure, perquè als grans ajuntaments els hi anirà bé això, o a les grans administracions, perquè el tindran de referència. Algú ja m'ho ha dit, diu, això es queda al meu despatx, no me l'emporto a casa, això és un material de consulta. Però a les administracions petites que tenen poca capacitat, diguéssim, econòmica, poca capacitat de tenir grans equips, grans recursos, una guia com aquesta pot ser molt útil, i ja et dic, si és útil pels equips, o és pels alcaldes, i pels tant. Regidors i per la ciutadania.
Doncs molts encerts per tots els caps de gabinet del món. Toni Aira, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquí al Duros a quatre pessetes.
A vosaltres, un plaeríssim.